Obab 5G, amb Mariola Dinarès. Som el núvol, però tocant de peus a terra. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Tan brillant que m'haurà de posar ulleres de sol. Aquesta frase plena d'ironia i sarcasme és el títol d'aquesta cançó amb la que va debutar l'any 1986 el duet format pel matrimoni Bàrbara i Pat McDonald, els Timbuktu. També va ser el seu primer i únic èxit. Encara que la tecnologia ens promet un futur millor, la realitat ens pregunta si la humanitat serà capaç de gestionar amb eficàcia totes aquestes eines. Timbuktu, The Future So Bright, I Got to Wear Shades, és una cançó del 1986. I amb aquesta cançó, bé, reflexionarem sobre el futur i el present d'aquest món cada vegada més digital. Tenim una convidada que em fa molta il·lusió tornar a saludar. Va estudiar Filologia Germànica, però amb 23 anys se'n va anar a Dolot, cap a San Francisco, i des de llavors la seva carrera professional va derivar cap a empreses tecnològiques. Ara és vicepresidenta de NetApp, és una de les empreses d'emmagatzematge de dades més importants del món. Ha engegat projectes com Imagine Education Everyone, per fer escoles per criatures Masai a Kenya, també Women in Location, per ajudar les dones a posicionar-se en el mercat empresarial i tecnològic. I ara, després de molts altres reconeixements, la prestigiosa revista tecnològica Analytics Insight l'ha triat com la dona més influent del 2020 del món de la tecnologia. Podem saludar la Anna N. Schlegel, a xarxes la coneixeu com a Anna Papallona. Hola, Anna, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé, moltes gràcies.
Enhorabona, darrerament reps molt reconeixement just quan vas venir al Pop-Up l'última vegada, el 2018, acabaves de rebre el Woman of Influence a Silicon Valley i aquests només són dos exemples. Vas recollint reconeixements. No sé si t'agrada, t'afalaga, et fa vergonya.
Vergonya. No, m'agrada perquè molts dels reconeixements són pel treball en equip. El premi de l'any 18 era la dona del Silicon Valley i aquesta vegada és una mica més gros, sí.
No, i a més també, jo crec que des d'aleshores s'ha parlat molt més del tema de les dones i de la tecnologia. Tota la societat està fent un esforç per visibilitzar, no, dones en el sector. Això ho has notat també?
Moltíssim, moltíssim. Jo parlo molt, per exemple, amb la Joana Verdany, que està portant tot lo de Dones TIC a Catalunya, i m'estan trucant de la Comissió Europea i del Japó i de molts llocs, de com s'ha de fer, de què fan altres països així. Sí, està super... Hi ha moltíssima atenció, que això està bé. És un procés lent, és un procés molt i molt lent, però millor que hi hagi l'atenció, i llavors ara és per als pares, els professors i les nenes també, no? Són les nenes que s'hi han de veure, sí.
NetApp és una de les empreses més importants de Silicon Valley, factura més de 6.000 milions de dòlars cada any i tens molts projectes i molts treballadors al teu càrrec. La pandèmia ha canviat alguna cosa en el teu sector? Evidentment, vosaltres tracteu amb les dades i és el gran moment de les dades.
És el gran moment de les dades i sembla com, no sé, per exemple, veig que molts periodistes treballen des de casa i tot s'ha de fer de forma digital. Hi ha moltes famílies que estan sopant els divendres al vespre i es troben per Zoom, no? Que moltíssima gent no sabia que era un Zoom, Google Hangout, per exemple. Sí, s'ha disparat, però moltíssim, en moltes maneres, en manera d'innovar. L'altre dia parlava amb una senyora que ja està pensant com farem ulleres que te les puguis imprimir a casa teva. O sigui que la revolució digital s'ha disparat en molts i molts anys, sí.
Ara molta gent es podria imaginar que et passes la vida en aquesta empresa, però si fem cas al teu Twitter, veiem que fas moltíssimes més coses que treballar per NetApp.
Sí. A més, ja fa molts anys que estic al NetApp i tinc un equip que està superbé, són molt i molt més intel·ligents que jo i és, sempre és una, treballa amb equip. I a fora del NetApp sí, faig molt, molta feina amb ONGs, especialment per nens petits i per nenes. Sí.
I també estàs molt capficada en el tema que els productes tecnològics es puguin fer servir a tot el món i que no hi hagi escletxa digital, no? És a dir, que tothom pugui fer servir la tecnologia.
Sí, sí, i de fet, ara estem a punt de treure la primera patent. La meva primera patent, els enginyers, quan estan escrivint codi, sigui un codi que no tingui problemes per entrar en altres països, no hi hagi d'haver-hi un humà per corregir aquest codi. Nosaltres hem aplicat intel·ligència artificial que durant la nit aprèn dels errors que estan fent els humans. I això em sembla que d'aquí un mes o dos ho podrem explicar al món.
Recordo també que parlàvem de la importància que en aquests equips on hi ha molts enginyers, moltes enginyeres, molts tècnics, també hi hagin humanistes, no? Suposo que continues també amb aquesta batalla de que han de ser equips que tinguin molts colors, no?
Sí, sí, perquè jo tinc reunions que tinc un coreà intentant convèncer un argentí, O sigui, que és, a vegades és molt i molt divertit i riguem molt i a vegades no és tan divertit.
Clar.
O sigui, es necessita molta paciència i molta tranquil·litat i explicar les coses com més senzillament possible. I fer les coses senzillament és molt i molt difícil. Com més fàcil el producte, vol dir que hi ha moltes i moltes hores a darrere de pensar com un humà farà servir aquest producte.
Això és superimportant. Això és, molt...
és superguapo. Sí, fa molts anys que hi estem treballant. El que deies, no?, que les coses s'estan avançant moltíssim, que abans la gent traduïa o abans... Ara hi ha moltíssims motors de traducció i així. No?
Estava pensant això que deies de tenir paciència, no?, perquè tu lideres un equip de moltíssima gent. Suposo que el tema cultural a l'hora de treballar també és molt important. No sé si... Ara se m'acudia pensar que l'automatització, aquesta automatització que es anirà aplicant cada vegada més, ens fa perdre coses culturals i ens fa igualar més a tots.
Ah, és la gran pregunta. Però jo, nosaltres fem servir l'intel·ligència artificial per arribar a les cultures més ràpid. L'angle és poder entrar a Kènia més ràpid, poder resoldre problemes més ràpidament. Nosaltres, per exemple, treballem molt amb traductors sense fronteres, amb metges sense fronteres, perquè hi ha molts i molts problemes per resoldre. Això ho havíem parlat, Mariola, me'n recordo que em vas preguntar per què fas tantes coses. Perquè hi ha molts problemes, hi ha molts problemes a resoldre en tema mèdic, en tema de guerres, amb la intel·ligència artificial fa que aquests metges puguin resoldre problemes superràpid, que es puguin connectar amb altres metges arreu del món, etc. Soc de la junta d'un projecte aquí al Silicon que està buscant empreses, les millors empreses que ajuden més en el món. Per exemple, estudiem drons que porten tacs de sang al mig de l'Àfrica, no? Per exemple, i intentem ajudar-los i així. No? Sí, sí. Bé, jo no sé si sí, estic molt involucrada en aquests temes.
És important. Clar, també hi ha un tema, NetApp és pionera en emmagatzematge al núvol, no? Fa molt poc pensàvem que això era ciència-ficció, però ara tothom i totes les institucions ho fem servir. Aquest ha estat un dels grans canvis de la nostra societat, però, clar, cap on va el futur de l'emmagatzematge? Perquè també sempre hi ha com un cert dubte, no? Jo cada vegada veig que els grans magatzems, per exemple, venen més terabytes, no? Com si tinguessin por de deixar-ho tot al núvol. Tu que et dediques a això, clar, com ho hem de veure? El futur cap on va? Que realment acabem deixant tot aquest contingut al núvol, que ens ho hem de quedar amb el nostre terabyte en una rajola, on hem de tenir la informació?
El futur és el núvol. El futur és el núvol. El que passa és que la transició és molt i molt complicada, de molts i molts anys, i nosaltres ho veiem perquè ajudem a les empreses a passar de tenir els equips de servidors amb habitacions arreu del món, amb uns models híbrids, no?, que tinguin una mica això i vagin aprenent.
Hi ha com una certa por encara, no?, a deixar-ho tot allà dalt, no?
No, hi ha por si no ho entén. A nivell personal, sí, vull dir, la gent... Però jo recomano posar les coses al núvol perquè quan et compres un telèfon mòbil serà difícil passar les dades, no? Però les empreses grans, totes estan canviant ja cap al núvol. Però sí, és un, són uns esforços de migració de dades superimportants i molt difícils de fer, sí.
Clar, però també de vegades ens dona la sensació, no?, que aquesta informació després no és del tot nostra, no? Però...
Evidentment que hi ha qui té les meves dades i hem vist aquí, per exemple, les eleccions passades va haver-hi moltíssima controvèrsia amb el tema de qui té la meva informació. No?
Arran de la pandèmia, parlant del tema del lideratge femení, s'ha parlat molt del lideratge de les dones, no? Fins i tot hi va haver-hi molts articles que parlaven que els països liderats per dones se n'havien sortit millor, no? Vull dir que ha millorat el tema del lideratge femení o encara hi ha molt camp per recórrer i ets pessimista encara?
En el món de la tecnologia jo no puc opinar dins dels metges o els advocats o altres temes de la ciència, no? El tema d'enginyeria estem bastant estancats. Estem superestancats, sí, i més com més a dalt vas, és molt i molt difícil entendre i fer-ho portar tot, no? Especialment si tens fills, si tens una parella, es complica, es va complicant perquè són moltes hores que has de passar pensant per molta gent del teu equip, no? I són equips, com dèiem abans, molt globals, que tens trucades al dematí, tens trucades al vespre, i has d'estar a casa molt bé per poder portar tot això, no? Has de tenir molt enteniment a casa, i no sé, són situacions una mica especials, però els números aquí als Estats Units, ara per ara estem entre el 16 i el 20% són dones en el món tecnològic que estiguin en el camp d'enginyeria, eh? Vull dir, innovant i fent patents i així, és un número bastant petit. I llavors ja quan vas pujant de director a director sínior, a vicepresident, ja ho diuen, és la soledat, no? Estàs molt i molt sol. Estàs molt sol.
Algun consell? Tu com creus que ha de ser una líder femenina?
Molt ben preparada. Jo no hi crec molt. Bueno, sí que sé que les dones, perquè són menys, no?, a l'habitació, a la reunió, moltes vegades estic jo sola, no? Però el que ells escolten són les idees. Has d'arribar a que t'escoltin les idees o si els pots ajudar a fer que el projecte o el producte sigui millor, no? I això t'ho has de guanyar a pols, sigues home o dona. També hi ha moltíssima competició entre els homes, no? I també hi ha moltes dones que són difícils de treballar. Vull dir, jo el que intento fer és rodejar-me de gent que m'agrada, amb la qui puc treballar.
I suposo que el que hauria de brillar per tot és l'excel·lència, no? O sigui, això hauria d'anar per sobre,
sí,
de tot,
sí,
no?
Sí, sí, sí. No hi ha res més com estar ben preparat, portar informació amb l'equip, aportar, has d'aportar. No et pots queixar, no pots venir amb problemes. Si vens amb un problema, has de venir, veig això, i aquí hi ha tres solucions.
Això va molt bé quan entres a un despatx, eh? I aportar les solucions fetes, més o menys.
Sí, no, és impossible aquí venir a parlar d'un problema. El problema l'has de venir portat mig resolt, m'agradaria anar per aquí, m'agradaria anar per allà, això és el que estic veient, basat en dades, i no fer perdre el temps a la gent, no? També, sí.
A la teva bio de Twitter també poses que ets catalana i a la localització hi veiem Estats Units i República de Catalunya, no? La gent encara s'interessa, encara et pregunta, Anna?
No. Jo dic que sóc catalana perquè és d'on sóc. Fa més anys que estic a Califòrnia que a Catalunya i per això m'estimo molt als Estats Units també, no? Aquests anys he estat tan i tan ocupada amb la tecnologia, els equips, el Covid, hem tingut molts incendis, no sé, hi ha molt de tema aquí.
T'agradaria tornar a Catalunya? Crec que el 2018 quan ho vas dir, va, sí, que NetApp vingui una part a Catalunya i tu voldria tornar.
Jo ara el que intentaré fer és estar més i més a Catalunya. Abans venia un cop, després dos cops, ara tres cops, i home, és a casa, sí.
Clar, si vols treballar a les millors empreses tecnològiques, has d'estar als Estats Units, ara ja no és important físicament on siguis. La pandèmia ens ha ensenyat que potser el tema físic no és tan important, no? Tu creus que es podria treballar a Silicon Valley, diríem, des de qualsevol punt del món?
Sí, evidentment, nosaltres ara també estem veient molt que, per exemple, la gent que estava al Silicon Valley ara estan treballant des de Texas o des de Washington o des d'on estan els seus pares, no? Això ja s'ha trencat. Aquest model aquí ja s'ha trencat. Ja veus moltíssimes cases en vendes, la gent treballant des de les seves cases de vacances. Aquest model ja s'ha trencat. Jo, per exemple, ara fa un parell de mesos vaig venir a Catalunya i vaig estar treballant, no?, des de Barcelona, i moltíssima gent no se'n va enterar.
Això creus que es quedarà ja per sempre?
Sí, depèn del càrrec, per això, si tens un càrrec, aquí estem parlant molt de com tornarem a l'oficina. Per exemple, pot ser que tornem un cop a la setmana a l'oficina, evidentment hauré d'estar per aquí.
Ara moltes empreses estan plantejant de quina manera tornarem, però sí que és veritat que teletreballant o treballant a distància, de vegades treballem més del compte i trobem a faltar aquesta interacció del cara a cara i de, al moment, dir una tonteria, un feedback, una pluja d'idees. Aquest moment l'estem trobant a faltar.
Exactament, exactament. Jo crec que hem innovat més que mai perquè estem tan i tan enfocats, però sí, tenim unes ganes de veure'ns i fer un bon sopar, que no vegis. Sí, falta aquest moment, però també el promovem així, eh? També fem trucades només per parlar de com està la gent i d'explicar històries molt mundanes de coses que passen. Els nens a vegades es posen les trucades, la gent li passa el gat per davant de la pantalla, el gos, no? Com ve el carter. A mi m'agrada més així, eh? És més normal, és com més humà, sí.
I ja per acabar, clar, com veus, nosaltres ara fa molts dies que estem molt preocupats pel tema de la situació del català en la tecnologia, no? Podem parlar aviat en català amb totes les màquines i que elles ens parlin i ens entenguin en català també, o això és qüestió d'encara falta un temps llarg?
No, això ja es pot fer. Això es pot fer des de fa molt de temps, el que passa que no es fa servir. El català, com qualsevol altre idioma, ja està supercatalogat com un idioma que pot fer servir la intel·ligència artificial. Això depèn de les empreses. Si tu tens una empresa i vols traduir les teves pàgines web, pots que les teves comunitats estiguin en català o en italià o en portuguès, només ho has de codificar així, és molt fàcil, no és difícil.
Molt bé, doncs mira, ens dones així una esperança que es tracta de voler, no pas de que no es pugui fer.
I jo ho he estudiat molt, aquest tema, perquè la patent que estem a punt de treure és perquè això es pugui fer molt fàcil. Abans hi havia molta gent treballant amb aquests temes manualment i cada vegada la intel·ligència artificial són uns exercicis de codi, és igual l'idioma. En el meu equip, per exemple, del NetApp, tenim 10 idiomes diferents que ja només fan servir la intel·ligència artificial. Per exemple, els traductors, que han perdut molt la feina de traduir com es feia abans tradicionalment, ara estan curant d'aquests motors, no? Estan al cap d'aquests motors.
Però si les màquines acaben traduint a l'instant a tots els idiomes, quin futur tenen les acadèmies d'idiomes?
Sempre les necessitarem, perquè, per exemple, jo vaig estudiar filologia alemana, ara ja fa un any o dos que no parlo gaire, i vull tornar a tenir un profe d'alemany.
Anna, estaria 24 hores fent una marató, eh? Ja t'ho dic jo, perquè jo no... A mi, si vull formació, és trucar-te tu. I sempre és un plaer parlar amb tu, perquè tens una ment privilegiada, molt clara. Són temes les que parlem que no són fàcils, i per tant, jo quan trobo que s'explica perfecció, per mi és un plaer. Enhorabona i moltíssimes gràcies una vegada més per aquesta conversa. Un petó.
Moltíssimes gràcies, Mariola.